Bona nit, això és Game Over. Bona nit, nois i noies. Avui ens trobem aquí un dijous més. Jo sóc en Guillem.
Jo sóc en Sergi.
Jo sóc en Pol.
I doncs bé, avui us portem un programa replet de notícies, no? Informació general sobre videojocs, però també parlarem sobre una cosa molt estranya. Ja sabeu que moltes vegades en aquest programa hem parlat sobre criptomonedes, NFTs, tot el món aquest de la... diguéssim, el nou pagament, no tot el que ens espera en un futur. Doncs bé, parlarem avui d'una notícia molt interessant, que és una secta de criptomonedes. Ja veurem com avança aquesta notícia i comencem el programa d'avui. Sergi, ens podries explicar de què tracta aquesta notícia?
La primera notícia que portem el dia d'avui parla de l'empresa, o més aviat la secta, AIM Mastery Academy, la qual és una organització que oferia el que serien cursos virtuals a joves per aprendre, no?, a invertir en criptomonedes i altres productes financers d'alt risc i que tenen una volatilitat molt, molt gran. Aquestes coses, la majoria d'aquestes no eren permeses a Espanya i a la Unió Europea, per això mateix el que es feia, el pagament era mitjançant una red, diguem, que no està regulada per l'Estat, com seria el pagament en Bitcoin o en criptomonedes, que com ja sabem s'estan cada vegada més s'estan complementant les mesures perquè siguin regulades, però per al moment encara no ho són totalment. Bàsicament el que feia aquesta organització era que recaptava a nens joves, molt joves, adolescents pràcticament, entre 15 i 18 anys, als quals els oferia un curs, com hem comentat, d'aprenentatge en l'inversió de criptomonedes i el desenvolupament en el mateix camp, i amb l'argument que els faria persones més madures i que podrien tenir un futur ja predestinat amb uns ingressos i amb uns diners que els ja el podrien fer servir per al futur. Què va passar? Doncs bé, aquesta secta tenia 2.500 persones, les quals van ser entrades a aquesta mateixa organització d'una manera de societat, el que seria la societat del triangle, no? La societat de la piràmide. Bàsicament era que un cop els joves pagaven 200 euros de matrícula per entrar-hi i per poder accedir en aquest curs, firmaven un compromís de pagar-ne 150 cada mes, una mensualitat, no? Com si ets un abonat, i havies de pagar-ne 150 al mes. I aquí ja és on començava a passar l'ensenyança, començava a passar un segon plan, i començava la reixa aquesta criminal, començava a pressionar les seves víctimes perquè intentessin persuadir a la seva gent més propera, a la seva família, als seus amics, perquè també s'hi matriculessin. És la clàssica, bàsicament, si jo hi guanyo, tu també hi pots guanyar, entrem tots i guanyem tots. Doncs bàsicament això era el que feia, perquè al final en una societat piramidal el que s'enriqueix més és el de dalt i tots els que estan a baix perden. També s'ha de remarcar que això va ser trobat a un congrés que va haver-hi multitudinari en un pavelló de Badalona. Aquest mateix congrés va tenir lloc per a fer una convenció d'aquests alumnes, aquests col·legiats, els quals van anar a fer diverses intervencions sobre com s'havia d'invertir, quins riscos podien prendre a l'hora de fer-ho, i sobretot, i més important, era captar a més i més i més persones perquè se segueixin enriquent les persones que estan al més alt a la piràmide. Però això és molt trist, ja que, per exemple, hi ha una història, aquí hem extret una notícia concreta, sobre dos adolescents que van ser captades quan tenien 17 anys, van aconseguir abandonar els seus llocs de vida, les seves cases, per anar-se'n a viure amb membres de l'organització. Llavors, la família d'aquests adolescents va denunciar i va posar... conèixer les autoritats que havien anat a una espècie de grup al qual demanava grans xifres de diners per uns coneixements els quals no estaven donant rendiment ni estaven aportant cap mena de benefici. Perquè aquí al final el que passava és que aquests adolescents els agafaven els diners als seus pares per pagar la matrícula i les mensualitats i aquí no guanyava ningú res de res. I entrant ja una mica més en el que explicaven, podem sobreentendre que el que expliquessin no era res rellevant i passava més aviat un segon pla i és una mica més el que seria per fer el ganxo perquè hi entrin. Això pot passar en molts altres àmbits, com per exemple si tu dius que regales pavos del Fortnite o t'ensenyes com crear pavos del Fortnite, és bàsicament una manera de que piquin el ganxo i llavors ja quan els tens a dins ja això passa a un pla més secundari i el que realment importa és anar traient i traient i traient diners aquestes persones que han confiat en tu i s'han quedat amb la teva paraula. Jo volia saber una mica què n'opineu, com veieu aquestes coses, ho veieu normal a l'època que estem vivint, ho veieu que és fàcil de que la gent pugui caure en aquestes coses, s'ha de vigilar molt el que es fa, les criptomonedes, tot molt volàtil, això hi ha molt de debat aquí. Guillem, tu com ho veus això?
Aviam, tu mateix ho has dit, no? Hi ha molt de debat. Jo, sincerament, penso, doncs bé, que això està molt malament. Personalment, aprofitar-se de gent, sigui jove, gran, etc., doncs sempre ho diré, està molt malament i no hi ha manera de justificar-ho. Sí que és veritat que si aquest estil de coses, no?, de les ensenyances de criptomonedes, es transformessin en un bé, és a dir, que no fossin una estafa, que t'ensenyessin de veritat, puguis pagar o no una mensualitat, trobo que està bé, no? Perquè al final tothom ha de tenir una miqueta d'aquesta cultura de la criptomoneda que, bueno, almenys jo penso que és el futur pagament, no? Amb el que pagarem d'aquí uns anys o amb el que inclús podrem tenir comptes bancàries, etc. Doncs bé, el jo pensar aquesta cosa, no? Doncs que és el futur... trobo bé el fet de que generin aquest estil, diguéssim, de convencions, etc., on tu puguis arribar a pagar per obtenir aquesta informació, però no trobo bé arribar fins al punt de... com una petita estafa, no? Perquè al final ja no donaves la informació que de veritat tu sabies i l'únic que volies és doncs, que aquesta gent pugui ser, com he dit abans, joventut, adulta, etc., caigui en la temptació i comenci a invitar gent nova i generar llavors... diguéssim, aquesta demanda que al final mai arribaria al seu destinatari. Penso que està malament, però tot i això, si s'utilitzes per un bé comú, seria una gran cosa i que inclús s'hauria de plantejar d'ensenyar a llocs públics. Pol, tu què en penses?
Doncs jo opino que totes aquestes estafes, òbviament, és aprofitar-se de la voluntat de la gent i a més de gent que s'ho creu tot i els han persuadit per entrar en una secta perquè paguin cursos que els hi venen aire. Però si de veritat els hi venguessin alguna cosa, tipus els hi venguessin un curs on de veritat aprenguessin i tinguessin sortida, no? Doncs almenys estaria bé, però és que els hi venen aire i a més els de dalt s'enriqueixen. Per tant, és una estafa amb molt males intencions, que jo crec que no hauria de ser legal, que em sembla que no ho són. Però bueno, jo això és el que opino i crec que...
No ho són, vull remarcar que no ho són aquí a Espanya, és a dir, que en altres països, com per exemple França, Estats Units sobretot. Aquest estil de llocs doncs, sí que ho permeten més, no? I aquest estil de coses sí que arriben a ser legals. El que passa és que aquí a Espanya encara tot aquest estil de coses no s'ha legalitzat. Pol pot ser aquí, que t'he tallat aquí en mitat de tot.
Exactament. Doncs jo opino que aquests criminals, que són uns criminals, els haurien de posar a la presó. Oi, Sergi?
Sí, al final és molt important el fet de saber el que estem dient que no és legal. No estem dient que no sigui legal tenir una organització en la que s'ensenyi a cursos de criptomonedes, perquè això bàsicament és un servei al qual tu... És com un professorat, no? Tu expliques uns conceptes perquè els teus alumnes puguin aprendre i gaudir del que s'estigui realitzant, de l'aprenentatge que s'estigui fent. Però el que evidentment no és legal és dir que ho fas, no ho fas, li robes diners, això implica que aquesta gent hagi d'anar a agafar diners dels seus pares, dels seus familiars, i aquests mateixos que tu ja estàs abduint en la teva suposada secta, vagin a buscar més gent. Clar, això ja sí que genera un gran problema i com en tota societat piramidal, com ja hem dit, s'enriqueix només el de dalt i el de baix sempre, sempre, sempre surt perdent.
Tota la raó, Sergi. Jo crec que en general els tres tenim una idea molt similar de, doncs bé, de tot això, de les criptomonedes, i que esperem que en un futur es pugui fomentar aquesta ensenyança correcta, no? I no que et vengui fum. Sense res més a dir, passem a la següent notícia. Pol, ens podries explicar una miqueta de què tracta, no?, aquesta segona notícia de la nit d'avui?
Doncs sí, si heu estat els últims anys molt, molt freqüents a Twitch i a YouTube, haureu notat que l'any passat van començar diverses sèries de roleplay com Marbella Vice i que van ser un total èxit. Doncs ja s'esperava que el 2022 arribés una nova sèrie i així ha sigut. London Eye és el servidor que acollirà una bona paleta de cares conegudes de Twitch, no tan conegudes, on es fomenta el roleplay perquè la gent creï els seus personatges i formin les seves vides dins del joc. Aquest projecte està liderat per Auronplay i Jackie i compten amb més de 80 participants, on hi ha... on hi ha Karchez, on hi ha Ampeterbi, on hi ha molta gent. Coneguda i no coneguda, com la Nissa, el Follet Pau... Hi ha molta gent coneguda i molta gent no coneguda. Tot i això, s'aniran unint cada cop més membres, fins a arribar al màxim membre possibles. I aquest va sortir al servidor el 4 d'abril. Però el que passa és que porta pocs dies funcionant i ja l'han hackejat uns hackers d'Andorra i ara es troba inactiu i no poden treballar en ell ni s'hi poden connectar ningú. O sigui, va ser treure'l i al cap de 2 dies ja el van hackejar. I això ha sigut un revuelo per tot arreu perquè tothom està dient que és una vergonya això de que hackegin per tot arreu, perquè el Degref també fa poc va ser hackejat. Per tant, és una vergonya que els hackegin d'aquesta manera tan, tan gran. No creus, Guillem?
Sí, la veritat és que sí, és que és molt vergonyós, no? Siguem equips tan grans, no? Com qualsevol streamer de Twitch amb alta qualitat, que en teoria hauria de tenir equips grans d'antivirus, etc. Bueno, d'antihacks, tot aquest estil de coses, no? Penso que és molt vergonyós i que s'està culpant molt Andorra perquè no hi ha bons tallafocs. Tot i això, penso que també contribueix una miqueta al streamer barra youtuber que està allà. I llavors, que hagin hackejat aquest server em sembla molt lleig, la veritat. Al final trobo que s'ha de deixar fer aquest estil de projectes a la gent. i que tampoc fan mal a ningú, no? Perquè els hi vulguis arruïnar, no sé, trobo que s'ha de ser de molt mala persona el fer aquesta cosa. També, bueno, m'agradaria remarcar doncs, que Auronplay, a més, estava més frustrat que altres vegades pel fet que aquest és el seu últim projecte, és a dir, que l'últim roleplay que farà serà el de London Air. Llavors ja va dir que ja no volia fer més roleplay, que volia desaparèixer ja de tota l'escena. Trobeu normal que llavors Auronplay hagi, doncs bé, hagi reaccionat d'aquesta manera per les redes socials com Twitter, etc., posant tuits una miqueta desmesurats? Sergi, tu què en penses?
Al final, quan ets una persona de tanta rellevància i de tanta popularitat, la qual ets molt influent, no?, en aquest món digital, has de vigilar molt el que dius. Qualsevol cosa que puguis dir que estigui fora de lloc pots fer servir de la teva contra. I en aquest cas, Auronplay va fer uns tuits que no, a veure, no deien cap cosa fora de lloc, l'únic que potser el to era una mica massa prepotent o d'una manera així un tant... Lo típic que escrius quan estàs una calentada, bàsicament. Però això són coses que al final poden passar a tothom i... són errors, no direm comuns, perquè no són comuns, però són coses que és una cosa que pot passar fàcilment. La veritat, pot ser un despist, pot despistar, fer-ho sense voler, però la veritat que això. I parlant una mica més de què és el projecte en si, London Eye, i el que em sembla tot el que engloba, no?, els personatges, la gent, el clima que hi ha, em sembla un gran servidor i crec que pot tenir molt de futur. Sempre jo he apostat pel que el roleplay sigui una cosa que tingui molta rellevància, perquè em fa gràcia el fet de que es convisqui en una societat dins d'una altra societat i que sigui tot tan realista, i m'agrada molt també... No, el que és en si de que tu puguis escollir qui ets, però per exemple pot ser una cosa molt diferent a la que ets a la teva vida, és una cosa bàsicament per evadir-te dins el mateix joc, però no estàs jugant, estàs vivint la vida. Són coses que la veritat que donen ganes així de que el món vagi avançant i que es vagin desenvolupant tecnologies perquè puguin seguir sortint coses d'aquest estil que a la gent es veu que li agrada molt perquè té moltíssimes i moltíssimes visites i esperem que això segueixi així.
Sí, la veritat que sí, tota la raó, Sergi. Jo també penso molt com tu, no? El fet aquest de... Jo mai he jugat roleplay perquè no m'ha atregut, però sí que m'ha agradat molt veure'l, no? Trobo que és molt distret. I, doncs bé, fa això que dius, és que el fet que tu puguis crear el teu avatar, bueno, doncs, crear-te una personalitat, no?, mostrar-te d'una altra manera, diguéssim, en el videojoc, no de la manera com ets, no sé, trobo que és molt divertit i molt satisfactori de veure, no?, és una de les bones coses que té el roleplay, sí que és veritat que llavors hi ha de negatives, no?, però en general el roleplay sempre porta més coses positives que negatives i a mi personalment, doncs bé, això fa que m'agradi bastant veure'l, no jugar-lo perquè no sóc molt d'aquest estil de jocs, però sí veure'l. Tu, Pol, què penses al respecte? Tu t'agrada el joc? Què opines? Està bé això del roleplay?
Jo he provat el GTA però mai he jugat a roleplay, no sé, no hi he caigut mai en provar-lo. Però sí que algun cop m'he connectat amb algun streaming de l'Ibai o l'Auronplay i ho trobo bastant entretingut, sí. Crec que és una modalitat de joc molt, molt entretinguda i divertida que farà que aquest servidor sigui la nova moda d'aquest any. Però el que sí que trobo és que els hackers, que ja ho han fet diversos cops, com en la de Squid Game de Minecraft, que van hackejar la wifi d'Andorra, doncs jo trobo que parin, que estan arruïnant vides, no, Sergi?
Sí, al final estan... Més que arruïnant, jo crec que el que estan fent és dificultar el joc, obstruir la diversió de la gent i al final són gent que en aquests moments no tenen res millor a fer que han d'anar a fotre altra gent perquè s'ho està passant bé i ells per passar-s'ho bé han de fer aquestes coses. Em sembla... una llàstima, més aviat, perquè projectes així xulos que s'emprenen, que tinguin que ser que tinguin que ser parats per aquestes coses, la veritat em fa una mica de llàstima.
Personalment, què penseu? Això hauria d'estar penalitzat, diguéssim, amb alguna més que una multa una vegada es trobin els hackers? O creieu que això és simplement, bueno, una multa, la pagues i ja està? Tu, Pol, què en penses?
Home, jo posaria algun tipus d'obstruïment cap a els mètodes que utilitzaven per hackejar, perquè clar, si li dius paga una multa i després ja pot sortir i tornar-ho a fer, és com no et serveix de res. Per tant, o jo posaria una multa molt, molt, molt alta, de rotllo de milions d'euros, o jo el que faria és...
No sé si tant, Milions d'euros és molt, han hackejat només un joc, no sé, eh?
Ja, però així no hi haurien casos. O faria això, o no sé, li trauria l'internet.
I tu, Sergi, què faries?
Al final, les mesures que s'han de prendre són bastant importants, perquè al final no és el que faci, perquè el que faci és coneixement, per lo qual si tu li treus l'ordinador, el que sigui, ho podrà fer a casa d'un amic, a casa d'un tiet, a la biblioteca, o des d'on ell vulgui, perquè ell sabrà el que s'ha de fer, com s'ha de fer i quan s'ha de fer perquè no l'enxampin. Tot i això, jo crec que les multes haurien de ser més... Jo crec que ja això s'hauria de prendre... Perquè potser un hackeig en això que comentàvem d'un videojoc no, però hackejar sanitat d'un lloc, els sistemes estatals i coses així, això ja sí que és una cosa més greu i crec que això hauria de tenir penes més elevades. No sé si m'atreviria a dir de presó, però sí de una mica d'exclusió de món digital, jo crec.
Sí, penso molt com tu, que per un videojoc no és tant, però sí que si s'arriba a coses més altes, no? Doncs llavors sí que prendre mesures dràstiques. Sense res més que dir d'aquesta notícia, passem cap a l'última de la nit d'avui. Doncs bé, nois i noies, l'última notícia del dia d'avui tracta sobre Valorant. Hi ha hagut una nova actualització. Aquesta nova actualització el que ens porta, nois i noies, és la mort de Jett. Jett, el personatge més roto, el millor de tot el joc, el que estava considerat el millor duelista, millor personatge en general, li han fet el nerf de la seva vida. Tothom sap que la Jett tenia diverses habilitats, com per exemple un Atdraf, és a dir, que volava cap a dalt, podia tirar un vent de bal, és a dir, que tirava una espècie de fum, la qual feia que no hi hagués visió per l'enemic, i, nois i noies, la lletra número E, el que feia era un dash, és a dir, que es desplaçava de manera horitzontal. Doncs bé, nois i noies, Valorant ha dit prou, ja que hi havia moltes crítiques, moltes queixes de que Jett estava super, super rota. Doncs bé, Valorant ha dit prou i el que ha fet és el dash de la Jett li ha posat un temps per una vegada tu prems la E, només la podràs utilitzar durant aquell temps, però no és automàtic. És difícil d'explicar, però una vegada tu pretes la E, el que farà és doncs bé, establirà un temps. I dins d'aquest temps hauràs de tornar a apretar la E per poder dashear. També han fet que no puguis dashear a qualsevol direcció, que només puguis dashear de manera recta. Ara, nois i noies, ja no hi ha elevat, és el fi de Jett. Sergi, tu què en penses al respecte? Creus que han fet bé de nerfear d'aquesta manera a Jett? Aviam, sí que és veritat que era un personatge molt xatat, no? Que al final et feia ràbia sempre que jugaven contra tu, però trobo que han pres mesures molt dràstiques. Tu què en penses, Sergi?
Jo crec que era necessari totalment un nerf, no sé si d'aquestes mesures, però sí que era necessari totalment, perquè era una cosa overbroke. Literalment el que passava quan tu jugaves amb aquest personatge era que tiraves un dash, esquivaves les bales, et quedaves volant a l'aire, podies fer virgueries, autèntiques virgueries. Necessari totalment, sense cap mena de dubte. Llavors també ara faltaria que nerfegessin una mica el chamber perquè és una mica injugable, que segueixin amb el Chamber també rotíssimo, i que aixetin una mica la Viper, ja només faltaria això.
Aviam, jo trobo que t'estàs passant, eh? Trobo que... Bueno, per lo que estic entenent, li tenies molt odi a gent, per lo que estic entenent, perquè dic que, aviam, que és que aquest nerf, la veritat, jo trobo que se l'han cagat, i no crec que haguessin d'haver fet
bueno,
això.
Ara jugaran Reina, jugaran altres coses que al final també està bé, perquè és que al final tu entraràs una partida i l'únic que feien era instapic de jet i ja està, ja la tenies armada. Si no jugaves de filler no podies fer res i la veritat que fotia molts games. Jo crec que sí, que és un bon nerf, tot i que no sé si en aquestes mesures és adequat, però sí que era molt necessari. Pol, tu creus que aquest nerf era necessari o creus que era més necessari nerfejar Chamber o bufejar algun altre personatge que no haguem comentat?
Aviam, jo crec que Jett estava bastant rota, però sí que feia que el joc, òbviament, que el que tingués la Jett tingués un gran avantatge respecte als altres, si la sabia jugar, clar, perquè si no, pues, era com un personatge normal. Però el que jo veig és que jo no l'hagués nerfejat tant, sinó que l'hagués nerfejat diferentment, perquè... fos diferent respecte als altres, però no tan nerf, no, Guillem?
Sí, penso que sí. Jo és que penso com el Pol, que un nerf era necessari, però no d'aquestes magnituds. Trobo que s'ha passat molt, i l'únic que fan, doncs, és matar-la. Ara ja ningú la jugarà. I s'acabaran els instapics? Pot ser. Però jo ho hagués acabat d'una altra manera, que també sortirà d'aquí poques actualitzacions, que és escollir personatge amb cascada, és a dir, que com en el LoL, que cada un triï un personatge, és a dir, el deixi seleccionat, però no el triï, i llavors es vagi triant un per un el personatge. Així no hi haurien possibilitats, doncs bé, de que hi hagués aquest instapic. Bueno, és que el que he dit, trobo que s'han passat amb el de Jett, i penso que l'hauran de tornar a bufear, perquè si no això no hi haurà per anar-se'n. Sense res més dir que Valorant, passem ja cap a la despedida de la nit d'avui. Doncs bé, nois i noies, espero que el programa d'avui us hagi agradat molt. Ens veiem la setmana que ve. Recordar-vos que si necessiteu qualsevol cosa, ens ho podeu dir per Insta, game.over.podcast. Sense res més que dir, aquí s'acaba el programa d'avui. I només recordar-vos que això és Game Over.